Avui a Islàndia dues pel·lícules, una a les 7 i una a les 8, i entre l'una i l'altra en Fel Feixedes. Dues pel·lícules, igual que en aquells cinemes de poble d'abans, que el diumenge a la tarda feien sessió doble. La primera pel·lícula és a punt de començar. Som la vigília de la nit de Cap d'Any del 2000 al Ripollès, al pic del Balandrau, a 2.759 metres. El protagonista és una tempesta de vent i neu, el Torb.
El Torb, a uns 100 km per hora, pot arribar a transportar mig quilo de neu per metre quadrat i per segon. És com si cada segon et tiressin una pala de neu. Una neu que t'arriba a 100 km per hora.
Perds tots els sentits, eh? Si tu vols parlar amb el company i el vent s'emporta tot el que tu diguis, excepte que li cridis, però que li cridis amb ganes a les orelles. La vista també la perd. A 10 sota 0 i amb un vent de 140 ens en podem anar a 30-40 sota 0. Per tant, el tacte el perd.
Les conseqüències d'aquell torb, d'aquella tempesta de vent i neu, van ser terribles.
Diversos accidents provocats per un canvi sobtat del temps van deixar un balanç d'11 morts als Pirineus catalans. 8 de les víctimes van ser al pic del Balandrau.
Una de les tragèdies de muntanya més colpidores viscudes al Pirineu. L'última víctima no la van poder localitzar fins al cap de 3 mesos, sepultada sota 6 metres de neu.
Una de les tragèdies més colpidores, deia Lídia Heredia, més colpidores i més desconegudes, podríem afegir-hi 20 anys després, que han passat mai al Pirineu català i que ara, per fi, una pel·lícula documental recupera. Es diu Balandrau, infern glaçat, i inaugurarà la setmana que ve, dimarts de la setmana que ve, el Festival Docs Barcelona d'aquest any. De fet, s'estrena el dimarts a les 7 de la tarda al Cinema Aribau, i aquella mateixa nit, a les 10, s'emetrà també el Sense Ficció de TV3, a més d'estar disponible a Filmin. Avui hem reunit tres persones aquí en aquest estudi. La primera és la directora del Sense Ficció de TV3, Montse Armengou. Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Això és novetat, pràcticament, que la mateixa nit ja s'estigui a TV3, eh?
Sí, coses de la pandèmia. És el segon any que amb el Docs fem alguna mena de joint venture. L'any passat vam passar del confinament absolut, vam haver d'estrenar el Docs des del Sense Ficció, i aquest any doncs fem aquesta joint venture.
També tinc el Guille Cascante. Guille, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el director del documental, també de la productora Goroca, els que fan crims a TV3. I tinc un vell amic, si podem dir així, que és el Josep Maria Vilà. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda,
Albert. Vam fer una entrevista fa 2 anys i mig.
Correcte.
Explicant tota la història, de fet, és l'únic supervivent del Balandrau, d'aquella tragèdia on va morir tanta gent. Clar, deia això desconegut, després hi anirem, però Montse, potser estaria bé que expliquéssim com comença aquesta història. És a dir, el fet que es converteixi en documental comença precisament amb aquesta conversa que ara recordava fa 2 anys i mig amb el Josep Maria.
Correcte, és una tragèdia molt desconeguda. Alguns la teníem present perquè ens agrada la muntanya i perquè, malauradament, allà van morir 3 membres d'una mateixa família, companys d'un company de TV3, però el que ens torna a activar les neurones és precisament una entrevista que es fa en aquesta casa, una entrevista que fas tu, i que de manera encara no he arribat a entendre per què la vam sentir un dia tan tard, no sé què passava, i la productora executiva del programa, la Sílvia Pairó, conforma la sent, para el cotxe, em truca i em diu: Armengou, hem de fer un documental.
Era una ordre, no?, pràcticament.
Gairebé. Figura que mano jo, però no és veritat, no mano res.
I tu, quan sents Balandrau, ja saps de què parla?
Jo, quan sento Balandrau, sí que sé de què parla, però me n'adono de seguida que no sabem el que va passar. I de seguida el que se m'activa la neurona és: si volem fer un documental d'això, per què el volem fer? Què volem explicar? Volem fer allò que ens agrada tant als periodistes, d'una xifra rodona, 20è aniversari, i parlar d'una tragèdia? I de seguida ens vam activar per intentar explicar alguna cosa més. Intentar explicar una història de supervivència, però també una història de fragilitat humana. Explicar que davant de la natura, nosaltres ens pot agradar la natura, la podem desafiar, la voldrem conquerir, però nosaltres no som res davant de la natura. I és això, és una història de vida, en definitiva.
A més, una història, Guille Cascante, que, clar, en el fons, i en això insistiu molt, no hi ha cap imprudència aquí. Diguem, mor molta gent, però no es pot parlar, que moltes vegades sí que es pot parlar amb una muntanya d'imprudència, aquest no és el cas, eh?
No, absolutament. Aquí tots els experts coincideixen en que tots els que estaven allà eren escaladors, eren excursionistes, era gent que anava, que en sabia més o menys, alguns havien estat a l'Himàlaia, i allò va ser un cúmul de mala sort, va ser una cosa que no havia passat, no se'n té constància d'un torb tan fort, i també que estem parlant de fa 20 anys, que les previsions meteorològiques no era com avui dia, que tots tenim aplicacions i que realment d'un dia per l'altre són molt acurades, i això ho explica molt bé el Jordi Cruz, no?, que també veu entrevistar...
Clar, és que això, l'origen d'això, diguem, és un llibre que fa el Jordi Cruz, el meteoròleg, que aquell dia que teníem la conversa amb el Josep Maria Vilall també hi va participar, diguem, perquè primer s'escriu, després s'explica a través de la ràdio i ara arriba la pel·lícula, i han fet una cosa molt difícil, que en parlarem, que és posar imatges a tot plegat, no? A veure, Josep Maria Vilà, tu l'has vista, la pel·lícula, ja?
Sí, he vist un borrador inicial, no he vist el producte final, però sí, puc dir que he vist com serà pràcticament la pel·lícula.
Clar, m'imagino que és difícil parlar d'això, encara et deu costar després de 20 anys, però clar, una cosa és parlar-ne, llegir-ho en un llibre, fins i tot, i l'altra és veure això amb imatges, no? Quina reacció et va produir veure-ho?
Mirar, el documental està molt ben fet, molt ben produït, molt fidedigna el que va ser, ho puc dir perquè jo vaig viure i ho veig, i et transmet les mateixes sensacions que d'alguna manera jo vaig sentir en aquells dies, no? Per tant, jo crec que el resultat és excepcional, és excel·lent, i agraeixo aquí doncs el treball que ha fet aquest equip de Groca, de Sense Ficció, de l'Astor Media, que han estat darrere, i també l'empatia que han tingut amb mi, i em consta que amb tots els protagonistes d'aquells dies que han participat en aquest documental, perquè realment han tingut una sensibilitat excel·lent per realment no creuar una línia que podria ser perillosa, no?
Què els hi vas demanar, tu, Josep Maria, quan et van proposar això i tu vas dir, clar, posar imatges el que vam viure allà, que és una cosa que és molt difícil d'explicar, molt difícil de que la gent es pugui posar a la vostra pell, no? Hi va haver alguna petició que tu digui, escolta'm, sí, però...
Sí, hi ha petició. La mateixa que va haver-hi amb el Jordi Cruz quan em va dir de fer un llibre, no? Li dic, mira, jo participo, col·laboro, t'explico tot, però el que sí que us demano és que sigui fidedigna. No vull que li poseu salsa. No vull que això sigui, que sigui un tema amarillento, no?, que es diu. Uh-huh. I, per tant, m'agradaria que realment jo, quan ho veiés, vegi que és el que jo realment vaig viure, no? I així us ho va fer el llibre, el Jordi Cruz en el llibre, i així us ho han fet en aquest documental, perquè realment és tal qual va passar.
A veure, Montse Armengou, directora del Sense Ficció, que tu no sé quantes vegades deus haver vist ja la pel·lícula, unes quantes, no?, suposo, amb totes les versions possibles i tot això. De tot el que va passar aquells dies de cap d'any del 2000, el Balandrau i el Ripollès i el Pirineu, amb aquella tempesta que va provocar la mort d'11 persones, què és el que més t'impacta, a tu?
A mi el que més m'impacta són els isards. A mi el que més impacta són els isards, que penso que és una seqüència fantàstica que fa el Guille a partir de la narració del Josep Maria, quan està ja el segon, tercer dia, pràcticament ja morint-se d'hipotèrmia, i uns isards se'l miren encara de dient, i què? Per això abans parlava de la fragilitat i que nosaltres davant de la natura podem tenir moltes actituds davant de la natura. La primera i principal, com deia el Guille, que tot aquest grup era gent experta, que a la mínima que van veure que el temps canviava van girar cua, ningú va cometre cap imprudència, però per tant és una lliçó de vida. Aquesta tarda mateix hem entrevistat a dos dels nanos que van quedar orfes, més petits, amb 2 i 4 anys respectivament, van morir els seus pares i un oncle d'aquest grup que anaven amb el Josep Maria. I el que ens deien és, escolta, la vida és així. I per mi és una cosa que encara em continua. La vida és així. Tu surts, vas ben preparat, però pot passar qualsevol cosa. I què has de fer? No viure la vida. I una altra cosa també molt important que ens ha passat, i és la capacitat que veiem que el documental, més enllà d'un producte cinematogràfic, cultural, audiovisual, on pots perdre o pots guanyar calés, el documental, si li poses el cor i li poses la pell, té un efecte reparador tremendo. I quan una Sílvia Artigas, que queda òrfana amb 4 anys, et diu aquest documental a mi em permet viure la tragèdia que per edat no vaig poder viure, i en aquests moments aquest documental a mi m'ha permès tancar el dol, dius, home, potser fa... val la pena aquest ofici, alguns dies val la pena.
Va morir el Pep Artigas, precisament.
I l'Helena Fernández.
L'Helena Fernández, l'Oriol Fernández, el Josep Miralles, la Maria Àngels Belsa, el Pep Marí i la Mònica Godaiol, que era la parella del Josep Maria Vilà, que de fet l'any següent us viu de casar, viu fet plans ja, i ja per casar-vos. Al Coma d'Orri va morir també el Javier Guerrero i l'Àngela Roc, i a Porta Iné l'Enrique Obando, perquè clar, és una tempesta, diguem, que va afectar una mica tot el Pirineu, no només l'expedició del Balandrau. I potser el fet que les víctimes anessin sortint amb comptagotes, no? Potser també va ajudar que en el seu moment no hi hagués l'impacte. O sigui, no vam saber de cop que hi havien mort 11 persones, sinó que anava sabent, doncs, que anaven trobant cossos, i fins i tot algú, ho deia la Lídia Heredia abans, va tardar temps a descobrir-se que encara hi havia una altra víctima allà, i segurament que això també d'alguna manera ha influït en tot plegat. A mi, Josep Maria, una cosa que em va impactar molt quan vam fer l'entrevista fa 2 anys i mig és la sensació, un sentiment de culpa que tu no t'havies pogut treure, que és dir, per què jo he sobreviscut si no ha sobreviscut ningú?
Sí, és curiós aquest sentiment. Realment el vaig tenir anys, no?, de no entendre el per què jo estava allà viu i els altres estaven morts, no? Què havia fet jo diferent, que no pogués, hagués pogut donar als altres, no? I et sents malament per això, no? I és curiós, totalment curiós, perquè realment no havia res més a fer. Lo més fàcil és que es m'hagués mort jo, igual que els altres, no?
Guille Cascante, com a director del documental, abans li preguntava a la Montse quina és l'escena, ella que ho ha vist tantes vegades, que l'ha impactat més. A tu, de tota aquesta història, què és el que més et frapa?
A mi, a nivell humà, és el que estàveu parlant ara, no? Sempre m'han agradat les històries de supervivència, aquestes grans, des dels Shackletons i aquestes coses, i trobar el Josep Maria i veure, constatar que tenia aquest sentiment de culpa, que el pilot, el que el rescata, el Santi, que és el pilot, que es diu pilot de la braç de l'helicòpter, que el rescata, i diu, és que al final... això no sap per què uns sí i uns no, no? I a mi això sempre ho trobo, i dintre sempre hem d'anar amb molt de compte quan parlem de Balandrau, però ho trobo realment fascinant, no? Perquè ell va sobreviure i els altres no, i realment no se sap. El que jo sí que una cosa, també com deia la Montse, una cosa que jo he trobat molt bonic després, ha sigut que potser aquest efecte reparador una mica ha estat també amb el Josep Maria, no? També ha sigut d'una manera, em deia, no?, quan el miràvem, que una manera...
El veu mirar junts?
De tancar. No, primer no.
Ah.
No. Després sí. Un segon visionat, no. El primer no.
Clar, perquè anava a dir, Déu-n'hi-do mirar-lo junts. Mira, això t'anava a preguntar, Josep Maria, que fer memòria, jo crec que col·lectivament és claríssim que ens va bé a tots, no? L'altre és quan això t'afecta tan directament, siguis perquè ets familiar d'una persona que s'ha mort allà, o tu mateix, com a supervivent, que també no deixes de ser una altra víctima del Balandrau amb tot el que va passar, no? Fa mal o fa bé?
Jo crec que fa bé. A veure, a mi a nivell personal em fa molt bé. Jo tenia ganes de divulgar aquesta història per recuperar-la, recuperar la memòria de la història en si, i també donar un homenatge als meus companys. Jo m'he sentit amb deute amb ells, perquè no he fet res, ni he posat una placa, no havia posat una placa, ara ja sí, està la placa posada, ho vaig comentar en l'últim programa d'Islàndia, que vas entrevistar, i després hi ha motius pels familiars, pels amics, no? També per aquest col·lectiu més gran ja d'entendre el que va passar. I després hi ha potser un tercer motivador més social, potser, que diria que és el tema educacional, no? Realment la gent ha de tenir consciència de quan va a la muntanya, que s'ha de tenir el respecte en pujar-la, no? Que no és un passeig pel Passeig de Gràcia, sinó que s'ha d'anar ben preparat, sabent on vas, calculant el temps, els materials...
I fins i tot així, respecte, no? Fins i tot així, anant preparat, el respecte cap a la força que té la muntanya. A mi una cosa que m'ha impressionat molt de la pel·lícula, és un detall, però que realment jo crec que a mi m'ha cridat l'atenció, que és una sensació que tu l'expliques molt bé de la teva parella, de la Mònica, no? Quan veus que la Mònica ja està a punt de morir, diguem, no? I fins i tot l'expliques de tu mateix, quan tu ja llences la tovallola i dius, escolta, aquí no em trobaran, és impossible, veus un helicòpter però veus molt lluny, han passat ja 48 hores, ja no tens més forces, que lluites molt per la vida, tots els que estàveu allà, els que veu sortir-ne i els que no, però hi ha un moment que dius, a mi que em deixin morir en pau. O sigui, ara, per favor, jo ja està el que havia d'haver fet.
És correcte, sí, sí. Hi ha un moment que no el vaig tenir en cap moment fins a aquell precís moment de que em anava a morir. Mira que havia passat molt malament la primera nit amb el torb, però en aquell últim dia, en aquell últim tercer dia, jo ja veig que se m'acaba la vida. Però tranquil. O sigui, no m'havia de marxar i ho veia que ara em tocava, però amb tranquil·litat, amb pau, i sabent que havia lluitat lo màxim i que ja, uh-huh, i que ja em tocava, no?
I amb la Mònica també perceps el mateix, diguem, no? Ella lluita molt, tu lluites molt per ella, també, i hi ha un moment que tu perceps, encara que ella ja potser no ho pugui verbalitzar, que dius, millor que em deixis ja, no?
Sí, hi ha moments en aquella nit, doncs, que noto que ella ja baixa la defensa, ja, la guàrdia, i es deixa anar. Realment noto que es deixa anar i deixa'm tranquil, també, una mica, no? Jo no puc més.
Que és aquesta cosa del final poder morir en pau, no? Diguem, per més que hagin intentat lluitar i aferrar-nos tots a la vida com el que fem. Clar, aquí hi havia una feina molt difícil, que és que, clar, explicar això en un llibre, doncs, té la seva dificultat, has de saber narrar bé, com ho va fer el Jordi Cruz, explicar-ho a través de la ràdio, doncs, quan tens una persona que t'ho explica, un testimoni, com és el cas del Josep Maria Vilà, el supervivent, doncs, ajuda molt, però l'altre era posar imatges aquí, i posar imatges i recrear una cosa que va passar, de la qual no tens imatges, només tens imatges del rescat, Guille Cascante, aquí devia dir, bueno, aquí entrem en un terreny que és ficcionar una cosa tan dura que va passar de veritat, no?
Sí, aquest, d'entrada, com a plantejament, era una mica l'antidocumental, no? Una mica un documental, doncs, has d'observar que passin coses, si pot ser, davant de la càmera. Aquí teníem, bueno, el Josep Maria, o sigui, estava claríssim, mm-hmm, no? I que sentint l'entrevista i seguint el llibre, veiem que... Però s'havia de recrear tot. I jo crec que aquí... Perquè a mi això, el llibre, me'l va passar al Tono Folguera, de sí, l'Estormella, que ell tenia el llibre, i es van posar d'acord amb la Montse i el Tono, i van decidir que ho fes jo, que en el fons no és que sigui el director de documentals, tinc una trajectòria, però jo crec que aquí, amb les recreacions, tenim una experiència. I sentir el Joan González, el director del Docs, l'altre dia dient que moltes vegades les recreacions són un gerro d'aigua freda en un documental, mm-hmm, i dient que li havien semblat meravelloses i que amb el seu equip decidissin fer-lo documental inaugural del Docs, no saps lo contents que ens va posar, perquè ha sigut molt difícil. Hem intentat anar amb situacions lo més semblant possibles, amb un equip d'experts que ens assessoraven i que ens asseguràvem. Hem intentat reproduir sempre amb la seguretat com primera norma, però hem estat a la muntanya amb semitorps, no ni en broma el que...
Clar, perquè hi ha imatges, això t'ho anava a preguntar, hi ha imatges allà de que dius, hosti, però han viscut un altre torb, o això tot és postproducció, o què passa aquí?
No, Déu-n'hi-do. Hem viscut un semitorb, un torb bastant curtet, però bastant real, que va ser localitzant, improvisat, i del qual hem aprofitat moltíssimes imatges d'aquestes coses que passen, un cop de sort, en aquest cas, mm-hmm, i després, doncs, amb aquestes... estan molt atents a la meteorologia, i sobretot buscant una boira ben tapada, i buscant uns... Bueno, ho hem recreat, i després hi ha una mica de postproducció, però, de fet, el que ha vist el Josep Maria, o no sé si el que heu vist vosaltres, em sembla que no hi ha res de postproducció encara. Després li hem posat una capa més, per, mm-hmm, bueno, sempre per acabar, i el color, i la sonorització, però bueno, sí, hem anat a intentar una cosa que fos el més fidedigna possible, perquè, clar, no som una gran producció de Hollywood que pot fer
No, però clar, el que es tractava de transmetre, crec que ho heu aconseguit molt bé, és el patiment físic, però també el patiment psicològic, Montse, no? Això, quan veus la pel·lícula te n'adones molt del que van passar tota aquella gent aquells dies.
Totalment,
no?
Però a més, que ho digui jo, no tindria cap sentit perquè estaria venent el peix, és a dir, que el Josep Maria digui, ostres, i mai s'ha traspassat una línia que podia haver caigut en el morbo, amb la recreació gratuïta de la tragèdia. Jo crec que una de les grans habilitats del documental és que el Torp és el gran personatge. Aquí tenim un gran fil conductor, que és el Josep Maria i altres supervivents de la zona, però hi ha un gran protagonista, que és el Torp. Aquí hi ha un monstre, i la gran capacitat que ha tingut l'equip del Guille de fer-lo personatge. De vegades, quan estàvem rodant, dèiem: el Torp és el monstre, i el torrent de la Font Lletera, que és on ells queden extraviats, penseu que si aneu al torrent de la Font Lletera veureu que hi ha una pista a escassos metres. Abans em preguntaves què m'havia impressionat d'aquest. A mi em va impressionar molt en el rodatge a l'estiu veure la proximitat d'on van morint i que tens una pista allà mateix. Aleshores, allà és el monstre i el torrent de la Font Lletera era la guarida del monstre. I aquí, parlant del monstre, ens van calant totes aquestes experiències, tots aquests sentiments, tots aquests moments. I penso que és magnífic el treball que ha fet el Guille, la veritat.
I llavors hi ha un altre moment que és molt, molt, molt emocionant, diguem, que és el moment, Josep Maria, que et rescata l'helicòpter, que per fi l'helicòpter, aquell helicòpter que tu veus molt lluny, no?, a les primeres hores, o al cap d'unes, quan comences a veure que hi ha un rescat, però hi ha un helicòpter que, clar, que no saben on buscar exactament, no? Llavors ja quan s'acota més això i quan volen més baix, i llavors el moment del descens del bomber de rescat i que t'agafa i et puja amunt, no?, és tremendo aquell moment, no?
Sí, i a més, imagina't que jo estava ja deixant anar. O sigui, la situació era supremament extrema i va venir en l'últim minut.
Sí, és a dir, això que ens explicaves abans, que hi ha un moment que dius, escolta'm, ja està, jo aquí acabo, em moro i ja està, és just abans de veure l'helicòpter.
És just abans de veure l'helicòpter. Sí, jo m'amago i em tapo amb el que poc que tenia i tanco els ulls. I a part, m'estava deixant. I en aquell moment noto pues, el soroll de l'helicòpter al costat, i a més jo els havia sentit, els helicòpters, passant, però tan fort el soroll i tan permanent, dic, aquest està aquí. I és quan em destapo, obro els ulls i me'l trobo davant, no? I ja dic, l'alegria tan gran que vaig tenir doncs, en veure aquesta màquina de groga que tenia davant, no?
Clar, és que aquí, Guille Cascante, un homenatge també a uns altres secundaris. Dèiem que el protagonista segurament és aquest temporal, el Torp, no?, aquesta barreja de vent i de neu que descrivia també al principi el Cisco Carola, el cap del parc de bombers de Camprodon en aquell moment, que dilluns passat, mira, perquè s'han fet un llibre seu, va estar també aquí a Islàndia, el Cisco, però dius, hosti, quina feina m'han fet els equips de rescat, eh?
I ho notes, perquè quan nosaltres vam recrear el rescat, del qual teníem una foto només, o sigui, l'ambient, clar, en aquest cas han passat 20 anys, i les ganes amb les que van venir l'helicòpter, són molts diners fer un helicòpter, van col·laborar, em deien, el Tono, que és molt patidor, em deia, bueno, ja ho tenim, eh? Jo, bueno, deixa'ns preguntar-los si ho poden repetir. No, i ho van repetir encantats, i parlen que ha sigut el moment més important de bombers en quan a rescat, no? I estaven tots participant amb moltes ganes, i es notava que estaven molt orgullosos d'haver, però almenys tenia, com diu el Cisco Carola, un final feliç de tota aquella tragèdia. Molt efímer, molt pet, però un final feliç.
Tu quina relació hi has tingut, Josep Maria, amb el bomber que et va rescatar després?
Vaig tenir certa relació amb el Santi. Vaig anar a casa seva i li vaig fer un regal, i tinc un llibre seu que em va deixar, i van ser aquells primers anys, no?, de relació. Ara no la tinc, la relació, però bueno, sempre el tinc molt present en mi com el salvador, tot i que ell va ser la cara visible de tot un equip darrere que va estar dies i dies buscant-nos, no?
És probable que us torneu a veure dimarts que ve a l'estrena, perquè clar, dimarts que ve a l'estrena al Cine Eribau, Déu-n'hi-do, eh?
Força,
si la pel·lícula és emocionant, el que pot passar allà, perquè qui vindrà en aquesta estrena?
Bé, per molts dels familiars i amics, tant dels supervivents com pels que malauradament van deixar la vida allà, serà la primera vegada que veuen el documental. Tots estan al cas, tots estan informats, però serà la primera vegada. Per tant, pensem que sí, que l'emoció ambiental serà important.
I els bombers també hi seran? O...
Sí, no?
Sí, sí. Sí, tothom que ha sortit al documental ha estat convidat. Ara estem veient ara qui està confirmant i qui no, no, perquè, però sí, sí.
Sí, sí, allò que passa no. Una setmana abans de l'estrena,
exacte,
diguem, no?
Amb les dificultats, a més, doncs, de les mesures Covid, que també has de restringir una mica, però sí, en principi tothom...
Sí, sí, serà...
Josep Maria, ara, clar, han passat 20 anys, i hi ha un llibre, hi ha una entrevista de ràdio, ara hi ha aquesta pel·lícula, Balandrau, Infern Glaçat, que s'estrena dimarts que ve, recordem-ho, a les 7 al cinema Geribau, i a les 10 la podreu veure ja al Sense Ficció a TV3. Del teu entorn l'ha vist algú més, aquesta pel·lícula?
Sí, la meva dona.
La teva dona. Tens fills també, no?
Tinc dues filles.
De quina edat?
13 i 12.
I?
Elles no l'han vist, no.
Vols que la vegin?
Jo els hi... No m'importa, no els hi frenaré, si elles volen. Ara hi ha una que m'ha dit que no volverà el papa a patir. Però ara suposo que algun moment ho veuran. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Fins ara ho explicaves, tu, això? Diguem, ara han passat tants anys, però vull dir, la gent del teu entorn, les persones que treballaven amb tu, sabien que havies passat tot això? Que...
Els més propers, evidentment, sí que ho saben i els he explicat. A nivell d'entorn laboral, no. Fins fa... Potser a l'entrevista que em feia fa 3 anys o 2 mm-hmm. anys, això va ser boom perquè tothom es va enterar, no?
Sí, va haver gent del teu entorn sí. que per aquella entrevista va saber el que havies passat.
Sí, 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 exacte. Exacte. Inclús em va passar una cosa molt curiosa amb l'equip de treball un dia, que ens vam reunir en un refugi per fer una cosa, un team building, i un va començar a explicar una història. Escolta, mira, dos balls més enllà, un va tenir per passar això, i jo es va quedar 3 dies, i dic, sí, no, és que era jo, ningú ho sabia, no? I dic, tumba, va ser impressionant.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, doncs, enhorabona, Guille Cascante, com a director del documental, i tota la gent que hi ha al darrere d'aquesta feina que heu fet amb aquest Balandrau Infern Glaçat, a Montse Armengou, també, l'enhorabona.
A mi m'agradaria dir que és una de les apostes claríssimes, que aquest és el tipus d'històries per les quals apostem al Sense Ficció. El Sense Ficció potser tenim la pretensió o la supèrbia de part de fer documentals, i si poden ser bons i si a sobre tenen molta audiència encara millor, però sobretot històries que d'alguna manera et canviïn la teva perspectiva sobre la vida, i aquests factors de fragilitat i d'humilitat davant de la muntanya. Això no vol dir que t'hagis de coquinar, això no vol dir que no t'hagis de moure de casa, però humilitat, vés el més ben preparat possible, vés el més ben informat possible, però si van mal dades, la natura sempre podrà sobre tu.
Gràcies, Montse, i Josep Maria Vilà, una abraçada, i que vagi molt bé l'estrena el dimarts que ve i tot el que passi a partir d'ara amb aquesta pel·lícula.
Moltes gràcies.
Gràcies, Albert.